Al matí, a Ràdio Sabadell. Sigues la veu, no ressò. Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I ara us faré la següent pregunta. Quina edat creieu que els vostres fills haurien de tenir el seu primer mòbil? Suposo que és difícil trobar la resposta. Potser molts no ens posaríem d'acord perquè no ho tenim clar, perquè tot dependrà també de la maduresa del nen o de les pressions del grup classe quan acaben sempre impactant a casa. El cert és que els experts recomanen esperar els 16 anys, però la realitat es troba molt lluny d'aquesta xifra. I nosaltres, afortunadament, un cop al mes, comptem amb l'ajuda d'en Gerard Vilanova, formador en noves tecnologies i director de TIC Activa, que ens oferirà alguns consells sobre aquestes dades i també sobre l'ús que fan els joves de les xarxes socials. Bon dia, Gerard, i benvingut.
Bon dia, Raquel, moltes gràcies.
A veure, tenim a tocar gairebé doncs, el Nadal i suposo, ens imaginem que molts nens i nenes regalaran, ai, demanaran per Reis o pel Pare Noel doncs, el típic smartphone. Però quina és la millor edat per comprar el primer mòbil als nostres fills?
Jo en això penso que no hi ha una edat determinada, que podria donar una resposta tan diferent com a tantes persones em preguntessin això, no? No hi ha una edat determinada. El que és ben cert és el que tu has dit, que 16 anys és una edat en què, per desgràcia o per sort, doncs els joves i les joves arriben ja sent usuaris actius de parells tecnològics i de serveis de tecnologia, xarxes socials, etc. Per tant, la llei diu una cosa, les normatives pròpies de cada xarxa social i servei d'internet diuen la seva pròpia, posen la seva pròpia normativa, però després hi ha un marc general, que són les lleis, i en aquest cas tenim la nova llei de protecció de dades, que ara farà un any, i després tenim l'experiència, que tenim ja uns hàbits consolidats. Els joves comencen a utilitzar les tecnologies molt abans. I per tant,
a quina edat, més o menys? Que tu fas moltes formacions a les escoles.
Doncs mira, jo et diré, ara aniré a l'escola de les meves filles. A tercer de primària passen un paper on l'escola d'alguna manera reclama a les famílies que moderin l'ús de... o la posada en mans de l'ús de, en aquest cas, el telèfon mòbil en els seus fills, perquè ja han observat en aquest curs mals usos. Per tant, l'escola de les meves filles, tercer de primària, segurament altres una miqueta més tard, però és ben cert que cinquè, sisè de primària, cicle superior, és on els aparells irrompen amb força en la vida de les famílies.
Sí, que podríem dir 10, 12 anys.
Sí, i després també tenim la constància que primer de secundària, o sigui, a l'institut, és quan s'acaba consumant aquest gairebé 100% de nens i nenes amb mòbil.
I per què els pares no són capaços de dir no? Quin és, o quins són els arguments perquè acaben doncs, regalant els mòbils abans d'hora?
Clar que els pares sospesen les parts negatives, però evidentment n'hi ha de positives, que són les que sospesen primer. I és que, per exemple, la comunicació amb els seus fills millorarà. Tindran més control sobre el seu moviment, en especial en una edat que els nens ja comencen a moure's lliurement pel carrer. És possible que ja vagin a les activitats extraescolars caminant, és possible que ja hi hagi parts del dia, almenys unes èpoques de l'any, que les passin amb amics, amb companys, amigues, al carrer. Llavors als pares se'ls fa molt més fàcil controlar aquestes situacions amb el telèfon mòbil que sense. Per contra, doncs clar que molts pares valoren doncs, que això els pot canviar la vida, que els seus fills començaran a actuar amb independència. Molts cops ells no tindran un control directe, tot i que aquest control directe s'ha de tenir i es pot tenir, ja sigui amb ajuda o sense de la tecnologia, i estic parlant en aquest cas de les aplicacions de control parental. Algun tipus de control s'ha de tenir, però és ben cert que aquest element negatiu pesa menys a l'hora de decidir que cal adquirir un telèfon mòbil per al nostre fill o filla que l'element positiu, que és la millora de la comunicació i, sobretot, la gestió de les emergències.
O sigui, que no ens hauríem de preocupar tant, sinó que hauríem d'intentar regular, no?, i limitar els seus usos, que ara de seguidament ens donaràs alguns consells, no?, m'imagino.
Clar, sobretot el que caldria és anticipar-nos. Jo sempre el que recomano a les xerrades, tallers, ponències que faig és que no ens comencem a preocupar per aquest tema quan ja veiem que és inevitable que el nostre fill o filla tingui telèfon mòbil, que comencem avui, ara mateix, encara que no tinguem fills. De fet, el que jo explico val per tothom. Millora les vides de les persones, redueix la pressió de la tecnologia sobre nosaltres mateixos. No ens oblidem que estem parlant de màquines accionades per persones. Llavors, no hi ha res que facin soles aquestes màquines. Actuen perquè els humans que estem al darrere les fem actuar. Val? Per tant, si nosaltres des d'avui comencem a depurar els nostres usos, serà molt més fàcil que els nostres fills, ara, si els tenim o quan els tinguem, absorbeixin justament aquests bons usos i no els mals usos que, evidentment, estan al món, estan al nostre voltant, estan a la nostra família, estan potser també a casa nostra, uh-huh. i que també veuran i que també hauran de sospesar. Però, repeteixo, si ens anticipem i comencem a nosaltres a practicar aquests bons usos, serà tot molt més fàcil.
Doncs tu sempre dius que l'educació digital comença doncs, a casa, no? Predicant amb l'exemple, nosaltres el que hem fet és posar a prova els sabadellencs i sabadellenques. La Lorena, la Maria i en Raül han sortit a peu de carrer amb el micròfon de Ràdio Sabadell per preguntar als sabadellencs a quina edat doncs, van començar a tenir el seu primer mòbil, quant de temps l'utilitzen o per quines xarxes naveguen.
Jo el primer mòbil crec que a 6è, 12 anys.
Jo a primera ESO amb 13 anys.
Perquè tothom començava a tenir mòbil, els meus pares van dir vinga.
No, a mi perquè tornava sola alguns dies i pues, perquè s'asseguressin que arribava a casa i tot. El primer mòbil no tenia internet.
Quantes hores esteu més o menys al dia amb el mòbil?
Jo bastantes, tipus 2.5 a 3.
Sí, jo també, 3, 3.5.
WhatsApp i Instagram.
Sí, jo també, WhatsApp i Instagram.
Als 12 anys.
Jo als 13, diria.
Perquè anava caminant des de casa a l'insti sola i llavors em van comprar el mòbil per si em passava algo.
Jo perquè em vaig posar molt pesada, perquè ja tothom en tenia i em el van acabar regalant, però sí, no va ser per cap necessitat.
2.5.
3 o 4.
L'Instagram.
Sí, el WhatsApp i l'Instagram.
Doncs quan feia 6è, quan en tenia 12.
A l'estiu de 6è primer.
No, la meva filla no està molt enganxada, podria ser pitjor.
Els meus estan molt enganxats al mòbil, però també penso que l'han de tenir. Perquè començaven a l'institut, plegaven sols, no hi havia ningú a casa fins tard al vespre i així estaven localitzables. I perquè si no també queden una mica fora, perquè tenen grups de WhatsApp amb els amics, a la classe.
A mi me'l van comprar perquè així els pares estaven informats i tal.
I a mi per anar sol al col·le perquè si no teníem més por.
Pues sobretot, bueno, el WhatsApp, l'Instagram i les redes socials en general.
Sí, sobretot l'Instagram que treu molt temps i el Twitter també.
A quina edat li vas comprar el primer mòbil al teu fill o filla?
Jo crec que sobre els 16 anys anava sola a l'institut.
I creus que posa moltes hores amb el mòbil?
Ara que és més gran... Sí que està, però per necessitat ja també per fer deures i contactar per fer coses de projectes.
Jo el primer mòbil me'l vaig comprar als 14. Me'l van comprar perquè sí, vaig començar a anar sola a l'escola i per tenir algun dispositiu per posar-se en contacte amb mi.
El meu primer mòbil no tenia internet.
De mitjana al dia puc estar-me 3-4 hores. El que més utilitzo són les xarxes socials. Jo tinc un iPhone.
En quina edat et van comprar el primer mòbil?
A primer d'ESO és dir als 12 anys, 13 anys, perquè com anava a un institut bastant lluny de la meva casa, necessitava un mòbil per contactar amb els meus pares.
Sobretot la xarxa social que més utilitza?
Instagram, sí, perquè publico moltes coses del que estic fent dia a dia i veig el que fan els meus amics.
Utilitza les xarxes socials?
Sí, Facebook, Instagram, perquè és més propera per mi, a la gent que conec.
Quan va tenir el seu primer mòbil, vostè?
Pues mira, tinc 42 anys amb 20 anys. fa 22 anys.
El teu primer mòbil?
El 16.
I per què el vas tenir? Doncs
pues perquè estudiava fora, a casa, i llavors estava força temps fora.
Utilitzes les xarxes socials?
No gaire.
Més o menys, quan una mitjana d'hores que portes amb el mòbil?
Amb el mòbil? No sé. 5 hores al dia? No sé, més o menys. Hoy he dejado mi teléfono
para no llamarte. A quina edat veu tindre el primer mòbil?
Als 12 anys.
12-13 anys també.
Bueno, es començaven a conèixer en aquell moment i era l'hora que tothom tingués un mòbil, no?
Sí, per necessitar parlar amb els amics, trucar a mi mare, als pares.
I quantes hores us passeu utilitzant el mòbil?
Bueno, no massa, de tant en tant fer un cop d'ull, bueno, en el meu cas, parell d'hores al dia potser.
Si un dia té 24 hores, 25 per moment.
I quines són les apps que més utilitzeu?
WhatsApp i Telegram.
Telegram i WhatsApp.
Jo vaig tenir el primer mòbil als 12 anys, quan feia primer de l'ESO. Pues perquè vaig començar a agafar els ferrocarrils i si em passava alguna cosa, pues no estaria comunicada. Actualment em passo potser 5 hores, podria dir, i unes, perquè miro en plan Netflix i YouTube des del mòbil, llavors s'acumula més les hores, i Instagram potser 2 hores o 1 hora, depèn del dia. Les aplicacions que més utilitzo són WhatsApp, Instagram, Netflix i YouTube.
Gerard, que et veig apuntant. Què t'han semblat les respostes? És més o menys el que trobes a les formacions que fas a les escoles?
Sí,
aquestes respostes sí, no? Van
i tant,
aquesta
i tant.
Línia.
Aquesta realitat que heu plantejat és la que reconec. Mm-hmm. Per exemple, l'edat d'incorporació, 12 anys. Doncs sí, és aquest trànsit que dèiem... amb edat d'incorporació massiva, molt abans hi ha un degoteig.
Home, i tant, ja i... només cal anar a un restaurant i veus els nadons amb els mòbils,
exacte,
no? O sigui que estem parlant del primer, el que tenen per ells, no?
Exacte.
Podríem dir.
I aquesta edat, als 12 anys, és quan es consuma que el nostre país, la nostra ciutat, aproximadament cap als 12 anys, si no un 100%, un 90% llarg de percent de joves tenen el seu primer mòbil.
I serà una xifra que anirà doncs, a disminuint, jo crec, amb el pas dels anys, no?
Evidentment, les empreses s'hi esforcen. De fet, han trobat dos espais de creixement. Un és la infància i l'altre és la tercera edat. A través de, a vegades, mòbils adaptats, que, curiosament, venen més a la tercera edat perquè els joves no volen gaires adaptacions. Els nens de 10 anys, per exemple, i això és una cosa que els pares hauríem de considerar, volen ja el full equip, o sigui, el mòbil del pare o la mare, amb tots els serveis, totes les aplicacions, tot instal·lat. Després farà servir tot això? Doncs és possible que sí. I per això parlava abans de l'anticipació. I un altre concepte que en altres ocasions hem parlat, que és el de la dieta digital, on cal veure què necessita i eliminar l'accés. Hi ha coses que són directament no necessàries i que, a part d'entorpir el bon funcionament de l'aparell, poden també entorpir el bon funcionament de la nostra vida.
Clar, i de la família, perquè em fa molta gràcia quan escoltàvem les respostes, i ara escoltant-te, no? Una cosa és l'objectiu dels pares, no? Quan compren aquest primer mòbil, i una altra cosa és després l'ús que fan els joves, no?
Clar, i això els joves en saben
molt de... Són molt conscients.
D'aquesta negociació. Quan ells demanen per primer cop tenir un aparell, el que demanen, per exemple, o l'avantatge que proposen a la família és que millorarà la comunicació, que es podran gestionar millor les emergències. És a dir, ens expliquen, ens venen la moto, per dir-ho així col·loquialment, que la comunicació entre els membres de la família millorarà i, evidentment, que pot ser així.
Sí, moltes però, coses millora, però moltes després
exacte,
estan en el seu món, no?
Saben
a la seva xarxa.
Que després, quan passin la cortina d'aquesta primera fase, ve tot allò que, de veritat, els ve de gust. I escolta'm, que hi tenen dret també, a comunicar-se entre iguals, a compartir les seves vides, a mostrar-se com a un jove li agrada mostrar-se avui, que tenim una imatge pública, i crec que si un té educació i sap quins són els valors que han de residir al darrere de cada imatge, de cada dada, de cada acció que fem a la xarxa, si aquesta educació existeix, no hi ha d'haver cap problema.
Vinga, doncs explica'ns a veure alguns consells, no? Per doncs, això, perquè no tinguem doncs, aquests problemes que comentaves, no? A l'hora de que ja hem comprat aquest primer mòbil, com haurien de regular, no? Cada xarxa social, perquè cada xarxa doncs, té la seva especificitat, no? Digue'ns, no sé, alguna virtut i algun defecte.
D'entrada hi ha xarxes socials de les quals els joves no en volen sentir parlar. Per exemple, Facebook, no? Ja sabem que va ser la primera xarxa social que ha quedat, entre cometes, per persones més grans, no? Xarxes socials professionals, l'estil LinkedIn, fins i tot Twitter, per al debat, doncs potser aquí no és on els joves fan les seves primeres passes. Prefereixen la xarxa social que és avui més transversal, per exemple Instagram, aquí sí que hi trobaríem de tot, joves, no tan joves, grans empreses, administracions, etc. Avui dia Instagram es pot dir que era el Facebook del principi, on
totalment, totalment. Aquell
confluïa
aparador, no? On la gent fa una mica de safareig, però també s'informa, busca, comparteix.
Exacte. Uh-huh. Però té el desavantatge pels joves que allà hi ha els seus pares també, els seus tiets, familiars adults i altres persones, la presència dels quals els pot resultar inconvenient. Uh-huh. Per això mateix hi ha aquests desplaçaments cap a altres xarxes socials. Fa un temps la que s'anomenava Musical.ly, que avui és TikTok.
Aquesta doncs està triomfant, no?
Exacte. I què proposa aquestes xarxes socials als joves? Doncs un espai de joves. Un espai lliure d'adults, lliure de pares i mares, d'avis i àvies, o sigui, un lloc on fer el que fan els joves. I què fan els joves en la preadolescència o en l'adolescència? Doncs d'alguna manera exposar els seus èxits, exposar la seva persona, buscant aquell reconeixement, aquella ubicació al món, la popularitat, la febre dels likes, que és la mesura, la vara que serveix per mesurar també la popularitat i l'èxit de les persones. I atenció, hauríem de deixar de pensar i d'analitzar internet i les xarxes socials com un espai apartat de la nostra vida. Jo crec que el podem incloure ja dintre de la nostra vida, perquè la popularitat, la reputació que tenim a la xarxa és possible que ja influeixi i tenyeixi enormement la nostra popularitat a la vida real. És a dir, que no es tracta de la xarxa d'un apèndix apartat, sinó que ja és la nostra vida.
Molt fort, això que està dient el Gerard, o sigui que la reputació que nosaltres tenim, la notorietat a les xarxes, també doncs acabarà afectant el nostre dia a dia, evidentment.
De fet, perdona, aquest reconeixement que hi busquen molts cops els joves, i també els adults ho fem, això,
totalment, però totalment,
especialment
sí, sí.
Els joves, és el que d'alguna manera els valida també a la seva aula, en les activitats que facin després fora de l'escola, en les seves vides, quan ells troben persones presencialment, saben que aquestes persones també estan al cas del que hi ha fora de la presencialitat, és a dir, del que hi ha a la xarxa. I al final els casos d'èxit, per exemple, els casos de màxima popularitat, doncs és una retroalimentació del que es fa a la vida presencial i el que es fa a la xarxa.
Tu fas moltes xerrades, Gerard, t'explica'ns, perquè fas, em sembla que aquest mes de novembre, la teva agenda bull, no?, de xerrades per les escoles, però també per la gent gran.
Sí, per exemple, dijous passat vaig anar a l'escola Enric Casasses, ben a prop d'aquí, i vam tenir una xerrada amb pares i mares fantàstica. També aviat, la setmana que ve no l'altra, vaig a l'escola Espronceda, en aquest cas amb joves, amb alumnes de sisè. Després vaig a Ullastrell, després ja a desembre a l'escola Riba Tallada d'aquí a Sabadell, i com tu deies, estic també fent alfabetització digital per un grup de sèniors. Farem dues xerrades l'última setmana de novembre a Eutime, al carrer Narcís Giral. Des d'aquí també faig una crida, que si els sèniors volen apuntar-se, doncs ho poden fer.
Què han de fer?
Han d'adreçar-se a aquesta associació, Eutime. Si fan una petita cerca per internet, jo ara no puc donar l'adreça del correu perquè no la sé de memòria, però
que
si
busquin Eutime,
si busquen, això és l'antiga, són exalumnes de l'antiga Facultat d'Empresarials d'aquí Sabadell, de l'Autònoma aquí Sabadell. Llavors, poden apuntar-se a aquest taller. Atenció, és un taller de mòbil. Es titula Mobilitza't, i es tracta del bonus dels mòbils i l'explotació amb totes les seves potencialitats, almenys les essencials, del mòbil en mans d'aquest col·lectiu. Un col·lectiu oblidat, que són els dels sèniors i la seva educació digital. Això és el que em proposo fer a finals d'última setmana de novembre a Eutime.
Molt interessant, com sempre, doncs, el Gerard donant aquestes pautes, aquests consells. Per cert, tu desconnectes del mòbil? Quan i com?
I tant, jo tinc les meves pauses digitals, els meus espais, desconnectats, o diguem-ho d'una altra manera, connectat amb la realitat.
M'encanta connectar un cop al mes amb el Gerard Vilanova i amb tots aquests consells que ens donen, ens aporten aquell punt de llum tan necessari que tenim a vegades amb aquest món digital que ens ofereix moltes possibilitats de comunicació, però que també a vegades doncs, no acabem de gestionar del tot bé. Moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí un mes, que tinc una proposta interessant.
Ah, molt bé.
Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Al matí, amb Raquel García.